58 en sentit nord a l'alçada de Barcelona direcció Nus Trinitat. Això és tot segons el Servei Català de Trànsit.
I pel que fa al Transmet, anem ràpidament a saber com està funcionant el transport públic. Judit Cabrera, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs hores d'ara, la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Ana Garcia, directora general del grup de pompes fúnebres de Badalona Serveis Funeraris. Molt bona tarda. Ana, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Saludem també la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs avui volem conèixer una mica més a fons a l'Anna Garcia. Ja en parlarem de la seva trajectòria, però volem anar al principi de tot. Repassem i recordem una mica la teva infància. Com era l'Anna de petita?
Uf, ja fa molt d'això, eh?
Bueno, algun record deus tenir, no, Anna?
Sí, ah, tant, home, sí. Era una nena, molt bona nena, la veritat és que sí. Això em deia el meu pare, almenys. Perquè quan vaig ser adolescent em deia: filla meva, com t'has tornat amb la bona nena que eres de petita. O sigui que entenc que era molt bona nena de petita, que tuve una adolescència efervescent i sempre he tingut molt de caràcter.
Molt de caràcter. I tenies clar, que és el que volies ser de gran? A què et volies dedicar?
En absolut ho tenia clar. Quan estava acabant el que nosaltres dèiem BUP, que és el batxillerat actual, tenia molt clar que no volia fer ciències, que m'agradaven les lletres, m'agradava molt la història, m'agradava molt la història de l'art, m'agradava molt la civilització antiga, i llavors jo vaig parlar amb el meu pare i li vaig dir que jo ja no volia ser farmacèutica, que el meu pare m'havia posat l'etiqueta de tu seràs farmacèutica, i que jo volia fer lletres, en concret arqueologia. Si no, es va morir aquell dia, pobre home, que era metge. Sobrevivió al susto i l'home era molt llest i em va dir: home, jo crec que et moriràs de gana, nena. Diu: però escolta, si de veritat t'agrada això, trucaré a un conegut que tenia en el museu aquí de Badalona i segur que pots anar a veure com fan les coses. I ell era molt llest, va veure que ja no estava feta per això. I efectivament jo venia cada dissabte a Badalona, des de Barcelona agafava el bus i anàvem a buscar pedres aquí als poblats ibèrics dels voltants i m'avorria com una mona. I vaig decidir que efectivament no era el meu.
Però i llavors què vas acabar estudiant, Anna?
Dret. Vaja. Dret. Jo vaig estudiar la carrera de dret, que no sabia si m'agradaria, però bueno, quan hi vaig dir al meu pare em va dir: home, mira, pues si fas això, per lo menos no et moriràs de gana. I li vaig dir: però no sé si m'agrada, començaré a treballar al mateix temps que començo la carrera.
Per tant, Anna, com vas començar a lligar-te a la funerària?
Uf, ja vaig acabar la carrera de dret, ja portava 10 anys treballant i llavors la meva família tenia una participació en una de les quatre funeràries que hi havia aquí a Badalona. Vam iniciar un procés de fusió amb les altres empreses, jo vaig assessorar una mica aquest procés i a l'hora de triar vam anar avançant en aquest procés, que no va ser fàcil ni curt. I va arribar un dia que vam anar negociant tot i ara qui portarà aquesta empresa de la qual han sortit aquestes quatre, i tots se'm van girar el cap i van dir: perquè tu vindries? I vaig pensar: doncs pues mira, igual sí, i ja està, oi? Vaig pensar que només estaria un parell d'anys fins bueno, que ens adjudiquéssim previsiblement un concurs per fer el tanatori a Badalona i tal, i que després deixaria, però vam tenir tants problemes que bueno, em vaig quedar anys i després van anar passant més anys i aquí estic.
Com et vas dedicar a alguna altra cosa abans d'exercir aquesta professió? Comentaves això, que havies estudiat dret, que també et va picar la curiositat per l'arqueologia, però professionalment vas tenir algun altre treball abans de dedicar-te a la funerària?
Sí, sí, sí. Jo, mentre estudiava la carrera, vaig treballar en un despatx d'advocats, primer com a secretària, després vaig treballar en un despatx de procurador, com a oficial de procurador, després vaig fer de passant d'advocat, tot això durant els 5 anys de la carrera i un parell d'anys més. Després vaig treballar com a advocat en una empresa i després van ser des del 85 que vaig acabar la carrera fins al 94 que em vaig incorporar ja efectivament a la funerària, doncs van ser 9 anys molt rics, de molt aprenentatge i molt interessants. Jo vaig veure que el dret sí que m'agradava molt i ho vaig deixar per circumstàncies de la vida, no sé, va venir així
i ho vas agafar, exactament. Sí, sí. Per tant, creus que la teva feina és vocacional o va ser més que res perquè tenies aquell lligam familiar i vas decidir tirar per aquest camí?
El lligam familiar era quasi casual, la participació era tan minoritària i després es va tornar encara més minoritària quan ens vam fusionar les quatre empreses, que clarament per això no va ser. Sí que és veritat que el meu pare tenia la confiança de tu portaràs l'empresa, sempre em deia tu portaràs l'empresa, ell no ho va arribar a veure, o sigui que tampoc no... ell tampoc estava vinculat professionalment, era... No. El vincle familiar per aquí no m'ha vingut. M'ha vingut doncs perquè vaig anar... Bueno, vaig conèixer aquest món com a assessora primer i després la vida t'ensenya que les oportunitats apareixen i a lo millor no tornen a aparèixer. Jo vaig patir molt fent d'advocat quan vaig tenir el meu primer fill. És una professió complicada, molt competitiva, fer una baixa maternal no era fàcil, i als 15 dies jo vaig tenir que incorporar. Quan jo vaig dir que sí a entrar a la funerària, també és veritat que estava embarassada del meu segon fill. I per tant vaig pensar que 2 anys d'una feina més adequada al meu paper de mare, en compatibilitat amb la feina, aniria bé. Després, bueno, no va ser tan fàcil, però bueno, bé, no m'arrepenteixo.
La conciliació familiar, per tant, era més fàcil estant a la funerària que estant com a advocada, oi?
A veure, la conciliació familiar és més fàcil quan més responsabilitat tens, encara que paradoxalment sembli el contrari. Quan tu pots decidir més coses, també pots decidir sobre tu mateixa. Per tant, jo estic permanentment vinculada a la funerària 24 hores, 365 dies, a mi sempre em troben al telèfon i si no em podran trobar, jo els aviso, però paral·lelament doncs, puc organitzar-me molt millor la meva vida.
Parlant ara de la funerària, què en penses tu, Anna, de la mort? Creus que és, per norma general es tracta com un tema tabú?
Per norma general es tracta com un tema tabú, jo ja entenc que la gent no vulgui parlar, però només faré una reflexió aquí, perquè sobre la mort pues, estaríem tota la tarda, la reflexió que jo faig a tots aquells, com és el meu cas, que tenim una edat, que ja hem perdut els pares, el que és molt important, i de la funerària ho veiem molt clarament, la gent que ha parlat de la seva mort amb els que queden venen a la funerària d'una altra manera. Saben que faran el que la persona que mort volia, saben que el que ha marxat sabia que marxava, en fi, no sé, jo crec que només per aquest argument que estic explicant seria interessant que la gent incorporés la mort al final de les seves vides, sí. Si tenen la sort de veure el final de la seva vida, perquè hi ha qui mor de sobte i no ho sap, eh?
Anna, després del temps que portes en aquest negoci, què diries que has après?
A veure, jo vaig entrar que tenia 30 anys i en tinc 58. Jo m'he fet gran amb l'empresa. L'empresa ha crescut i he crescut amb l'empresa. Hem anat de la mà. He après a gestionar equips. He après que tu veus les coses d'una manera però que no necessàriament són de la manera que tu les veus. Per tant, s'ha d'escoltar. Bueno, he après, m'he fet gran, he après quasi tot, gairebé. Com ho haguera après en un altre lloc, jo crec. Sí. La qüestió és tenir actitud d'aprenentatge. Jo vull aprendre, jo vull fer les coses cada dia millor, i si jo les vull fer cada dia millor, tinc aquesta tensió, per dir-ho d'alguna manera, però tensió de la bona, de dir, jo haig de millorar, i l'equip ha de millorar amb mi, l'empresa ha de millorar, perquè cada dia les coses són més complicades i hem d'estar preparats. Aquesta és la filosofia de l'empresa, és la que jo he acompanyat, i crec que he après, pues, no sé, moltes coses, gairebé tot.
I d'aquesta cultura de la mort, creus que cada vegada l'anem assimilant millor, ni que sigui a través dels propis espais? O sigui, anar a un tanatori ara resulta una mica més fàcil, perquè són espais una mica més amables?
Pues mira, et diré que no ho tinc tan clar, això. Perquè nosaltres, jo quan vaig arribar a la funerària, eren tots senyors grans, eren altres tiempos, ningú volia treballar en una funerària, no? Era tot com antic, vell, ranci. Jo venia d'un despatx d'advocats, potent, i bueno, quasi vaig tenir un xoc, perquè em s'adaptava fàcil, Clar, llavors vaig trobar una sèrie de senyors que, bueno, eren begulaires, que deien ells, no? Els orígens eren, doncs, famílies de fusters, havien creat la funerària amb una població més o menys rellevant, no? De begulaires van passar a hotelers, que dic jo, els tanatoris, no? I, no sé, jo crec que estem tornant als orígens. El més important és el difunt i la seva família. I si una família vol quedar-se a casa seva, jo crec que això no només no s'ha d'impedir, sinó que s'ha de promoure. Cada família vol tenir el seu entorn i és important que així sigui. I si una família se sent més còmoda en el tanatori, nosaltres hem de fer que cada dia se sentin més còmodes. Si una família se sent bé a casa seva, nosaltres hem de fer que el servei, tot i que és més complicat, es pugui fer a casa seva. Nosaltres estem per servir. Llavors, a mi m'agrada explicar que la nostra professió, molt masculinitzada, en l'origen, en lo important, era femenina. Perquè qui vestia els difunts en l'origen eren les dones, en totes les civilitzacions. Què és lo important? Vestir, cuidar del difunt per acomiadar-lo. I això ho feien les dones d'origen.
Anna, donar suport emocional en molts casos queda curt quan parlem potser de morts sobtades, accidents, gent jove, però no deixa de ser un servei indispensable, oi? Tu creus que els tanatoris han d'estar obligats a oferir aquest servei?
A veure, obligats, a mi la paraula obligar no em sona bé, però està clar que si tu tens aquesta voluntat de millora contínua, de fer les coses el millor possible per ajudar, que és la feina que tu fas, ajudar les famílies que han perdut algú, aquesta part no la pots descuidar. Aleshores, nosaltres prestem aquest servei des de l'inici del tanatori. Vam ser els primers que regalàvem un llibre a totes les famílies que passaven per les nostres instal·lacions, que es diu Deja Millorar, de l'Angie Carmelo, una especialista en temes de dol. I és com un ABC del dol, no? Escolta, t'està passant això, ens passa a tots, encara que no t'ho sembli, perquè, per exemple, uns pares que perden un fill, cadascú evoluciona el seu dol d'una manera diferent, probablement, segons la relació que tenia amb el fill, no? I llavors hi ha molta incomprensió entre tots dos i bueno, estadísticament està comprovat que molts acaben en separació, no? Llegir que el que et passa és el que t'ha de passar i que uno la primera fase la té més ràpid o l'altra la fa més lenta la segona o al revés, ajuda a comprendre el que li està passant a l'altre i el que t'està passant a tu mateix. Nosaltres creiem que això és com una eina molt indispensable i a partir d'aquí el que hem afegit en aquest servei és un telèfon d'atenció al dol. Des d'aquest servei es munten tallers gratuïts de compartir la gestió del dol i darrerament el que hem incorporat és la descàrrega online de llibres especialitzats des de la nostra plana web. De manera gratuïta tot,
Anna, com valores la teva trajectòria professional? Creus i pots dir que t'ha omplert?
Jo puc dir que he fet una feina que m'agrada. Com us deia, m'he fet gran a l'empresa, amb l'empresa. I jo crec que he tingut una trajectòria professional interessant, quan menys, no? Jo a vegades penso, ostres, el pitjor que em podria passar és anar cada dia a la feina i no sé, i avorrir-me, no? No ens hem avorrit mai. Jo com a responsable d'empresa he tingut reptes importants encara desenvolupant nous equipaments. Tothom sap que el rebuig a la mort es trasllada al rebuig a la instal·lació d'un tanatori a prop de casa teva. Hem viscut autèntics calvaris en aquest tema, però després és que cada dia és diferent, perquè cada família és un món, i bueno, i nosaltres intentem adaptar-nos a cada família.
Anna, arribem al final d'aquesta conversa, tot i que efectivament, com deies tu abans, podríem estar parlant de la mort i de la teva feina durant molta estona més. Però arribem al final i ho fem amb una cançó que tu has triat. Digue'ns quina és i per quin motiu.
Si nos dejan, a mi m'agrada especialment la versió de Luis Miguel, perquè té un punto más marchosillo. I per què m'agrada? Perquè diu, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. I l'expressió toda la vida és com antiga ja, no? Per què no ens podem estimar tota la vida? Està mal vist. A mi m'agrada. Jo porto 33 anys casada, penso que sí que ens estimarem tota la vida, ja si hem superat 33 anys, i després l'amor als fills també és per tota la vida. No sé, hi ha moltes coses que són per tota la vida.
Sí, sí, tot i que la tendència diríem que no és aquesta, que estan canviant els paranys, però escolta,
per això m'agrada la cançó.
Que per molts anys més.
Claro, si nos dejan. Clar, la cançó, sí. Si nos dejan.
Anna Garcia, moltíssimes gràcies per la visita i
gràcies
per l'estona. Que vagi molt bé.
Vale,
adéu, Paula.
Adéu, adéu.
Adéu, bona tarda.
Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bé, doncs ara entrem en el terreny de la salut. Una de les millors maneres de tenir bona salut és cuidar-se en el dia a dia. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Fer exercici, menjar de forma saludable i també tenir cura d'altres aspectes de la salut que ens poden ajudar a viure millor. Des de fa anys, els remeis d'herbolari hi han ajudat molt i per això avui saludem la Leonor de l'Herboristeria del Prat. Leonor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm una cosa, teniu molta feina aquests dies o l'habitual?
Sí, està bé. Bé, normal, l'habitual.
L'habitual. Val, t'ho pregunto perquè, clar, ara és època de moltes celebracions, eh? Ara, mira, sí. D'aquí res, un parell de dies, la revetlla sí. De Sant Joan. Ara acostumem sí. A sortir, aprofitant el bon temps, a sortir més amb els amics, a fer sopars, ens atipem perquè fem sobretaules, perquè continuem picant. Clar, és una època que segurament ens passem una mica de la ratlla i això el cos ho nota. Què ens recomanaries en aquests casos, quan ens hem passat del límit i després ens trobem una mica pesats? Què podem fer?
Bueno, podrien preparar una infusió, implantes digestives, que no estigui molt calenta, perquè si no tampoc ens sentaria massa bé. Li podrien posar camamilla, fonoll, hierba lluïsa, melissa, tila, gengibre, tot això és digestiu i sentaria bé.
Mm-hmm. Aquesta és una fórmula, podríem dir que màgica, amb això solucionem...
Home, màgica, màgica. Hi haurà persones que li sentaran bé i altres, pues, a lo millor no noten tant perquè probablement tinguin uns altres problemes, no? Però com a remei, així, per una digestió una mica pesada, pues, va bé.
Val. Doncs aquesta ens la apuntem. Deixa'm que saludem el Víctor Asensio, el company que tenim al Prat Ràdio, que em sembla que també necessitarà algun altre remei o alguna altra resposta a les preguntes que et vulgui fer. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Leonor.
Hola, bona tarda.
Doncs mira, jo volia preguntar, per exemple, ara amb la calor, aquests dies que costa tant agafar la son, perquè ja sabem que no, amb totes aquestes calorades a vegades fem voltes al llit i no acabem de dormir, hi ha alguna mena de remei, alguna cosa que puguem prendre perquè ens ajudi, doncs, a conciliar millor aquest son?
Sí, jo te dic les plantes que poden ser tranquil·litzants, relaxants. Hi ha gent que no li agradarà fer infusions, però tot això està igual en extractes o en comprimits, o sigui que es poden prendre de diferents formes. I les plantes aquestes, pues, serien la valeriana, el lúpulo, la passiflora, la melissa, la lavanda... Totes aquestes ajuden a conciliar per poder dormir. Mm-hmm. Però després també per la gent que no prengui coses excitants a la nit, o que no s'enganxi
als
ordinadors i tot això.
Les pantalles, mm-hmm, i per exemple també la cafeïna, no? Que són aquestes coses,
exacte,
que a vegades ens activen
cafeïna,
més.
Exacte. Sucres, tot això és molt important, perquè el sucre,
sí,
és
més
molt,
enllà, també,
molt
més excitant. Més enllà de prendre alguna cosa, també, en aquest sentit, recomaneu doncs fer algunes activitats que ens ajuden a dormir millor, com per exemple això, no?, que comentaves. Però una altra cosa que també ens pot molestar per la nit, i a mi particularment m'empipa força, són els mosquits. Què podem fer amb els mosquits? Perquè, clar, tenim algunes alternatives químiques com insecticides, però potser hi ha molta gent que no li agrada. Quines coses podríem fer?
Bueno, n'hi han preparats a base d'olis essencials. Nosaltres també preparem amb olis essencials diferents fórmules a base de citronella, gerani, un tipus d'eucalipto, citrodora, que això va molt bé per ahuyentar-los i que no vinguin a fer mal.
I per altres elements, com per exemple pot ser la circulació sanguínia, que també, doncs, amb la calor això es nota?
Sí, també n'hi ha plantes per a la circulació, com el castanyo d'Índies, la mamelis, el rusco, la vid roja. Li podríem afegir també una mica de cua de cavall, perquè quan n'hi ha mala circulació també n'hi ha retenció de líquids, sobretot ara a l'estiu, no?, que retenim una mica més, i juntem les circulatòries amb la diurètica i donen molt bons resultats.
Mm-hmm. Carme, no sé si a tu et passa, però a mi sí, eh? Quan he entrat a alguna arboristeria, aquella olor, aquella barreja d'olors,
sí,
de
clar,
tants i tants i tants productes, no et recorda com, no sé, a la infantesa, potser? No et fa pensar en aquelles coses, que aquells remeis de la iaia, per exemple? No sé, Leonor, si hi ha moltes coses, moltes més coses que podem fer amb els productes que teniu en una arboristeria.
Segur, segur.
Sí, nosaltres tenim aquí des de alimentació per vegans, vegetarians, intolerants, bueno, que són celiacs o qualsevol intolerància, no? I després, pues, implantes, complements, de tot. O sigui, la gent que no li agrada, perquè hi ha gent que no li agraden les infusions, però està tot amb extractes i amb comprimits.
Jo que et volia preguntar és precisament respecte a medicina de farmàcia, per exemple, quins avantatges podria tenir, doncs, comprar un producte d'arboristeria? O és un complement més, és compatible, o simplement és una cosa de gustos? Com ho veus, això?
A mi, clar, jo com a arboristeria tinc que defendre la meva arboristeria, no? Jo crec que la farmàcia i malaltia, doncs, podríem anar la mà. La farmàcia està per curar una malaltia, no? I l'herboristeria està per cuidar-te, o sigui, per no posar-te malalt. N'hi ha, no sé, una bona alimentació, o no sé, hi ha coses que no fa falta prendre un medicament, sinó amb unes herbes se pot solucionar. I si no, doncs, sempre està la farmàcia.
Quan li preguntava al Víctor pel tema dels mosquits, clar, jo m'imagino que a la zona del Prat hi deuen haver força mosquits, no?
Sí, tenien, sí.
I en aquesta època noteu que la gent està més preocupada per aquest tema i us ve a visitar per veure quins remeis teniu?
Sí, sí, sí. Es venen molts productes d'aquest que tenim que estan fets a base d'olis essencials, perquè es poden posar fins i tot a partir de 3 mesos. Els bebès, clar, no es fa mal.
I, Leonor, són efectius aquests olis?
Sí, 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 són efectius. Es pots posar sobre la pell, es pots posar sobre la roba, o el pots posar amb difusors a l'ambient, o sigui, es pot posar a tot arreu.
Mm-hmm. I després...
Inclús els gossets. També es pot posar quan surten a passejar.
Ah, els gossos?
Sí, sí, sí.
Ah, també això és important.
Sí. I per la roba, aquelles arnes que es mengen la roba, això també hi ha algun producte similar? Perquè m'imagino que deu anar per l'estil, no?
Sí, però és una altra cosa. No seria aquests. Aquests són els no.
Però n'hi ha, eh? Sí. Hi ha en aquests productes també.
Sí, sí. Sí, sí. I es posen als armaris.
Ah, clar.
Sí, sí, sí.
No, és veritat el que comentava abans el Víctor, que a banda de l'olor, quan moltes vegades hi ha coses que no sabem que les venen a les arboristeries. Ens imaginem que el que allà trobarem seran herbes, no?
Sí.
Bàsicament herbes, però ara, com comentaves tu, doncs trobem des de productes d'alimentació... Sí. Aquestes essències, fins i tot ambientadors, sí. O sigui que és tot un món, per descobrir.
Tot un món. És de tot, o sigui, cereals, hamburgueses veganes, vegetarianes, tofu, seitan, embutits vegans, pernil vegà, fuet vegà, o sigui, de tot, de tot. Mm.
I escolta,
sí, després tota la complementació.
I escolta, Leonor, estem ja pràcticament acabat.
Sí.
Per aquesta època de l'any, quin diries tu que és el producte estrella de l'arboristeria?
Pues ara mateix pot ser seguir els mosquits i els circulatoris. El de dormir és sempre. El de dormir és sempre. I les digestions també, perquè hi ha molts aliments que no s'entén bé, i això fa gasos i, bueno... Però la gent a vegades pues, no sap què és el que no li senta bé. I clar, hi ha aquestes molèsties.
Mm-hmm. Vaja, que ens deixem anar una mica massa, no? Potser en aquesta època de l'any?
Bueno, sempre n'hi ha celebracions, no? També se té que celebrar les coses.
Sí, i tant. No, això no ens ho estalviarem, eh? No ens ho estalviarem. Però vaja, que després, quan venen els mals de panxa i altres coses...
Bueno,
després...
per això està l'arboristeria.
Per això està la Leonor, al Prat, clar que sí.
Clar que sí.
Doncs escolta, Leonor, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres avui al Connectats i que vagi molt bé l'estiu.
A vosaltres igualment, moltes gràcies.
Gràcies i bona tarda. Adéu, Víctor.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Adéu, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
soy Montse, soy del Prat y trabajo en el Centro Cívico Jardins de la Pau. Para este verano recomiendo leer alguna novela de Almudena Grandes. Yo recientemente he leído Las tres bodas de Manolita y la verdad me ha encantado. Yo no había leído Almudena Grandes, a pesar de que es súper conocida, ¿no?, y que falleció hace unos meses, y ha sido un descubrimiento. Ella tiene, bueno, muchas novelas, era muy, muy productiva, escribía muchísimo, pero tiene 5 novelas que son episodios de los episodios de la Guerra Interminable. Hablan sobre la posguerra, cómo la posguerra fue al final una extensión de la guerra, o sea, fue como una segunda guerra. Entonces es verdad que todo esto a lo mejor dices, wow, es que es un poco deprimente, ¿no?, para el verano, pero es que es un tema que sigue presente, o sea, es historia reciente, hace años, pero sigue siendo reciente. Y de verdad, está muy bien. Son tochos, o sea, son bien para el verano y además se leen muy bien, enganchan mucho. Concretamente, yo me he leído la de Las tres bodas de Manolita, pero voy a leerme más durante este verano de los 5 episodios.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La matinada del 22 al 23 de juny, la Flama del Canigó es renova al cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels països catalans seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença cada any la celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici d'estiu, que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. Avui parlem precisament d'aquesta tradició amb Jaume Engerri, que és president d'Òmnium Sant Cugat. Jaume, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho teniu tot a punt?
Tot a punt.
Sí?
De fet, el que ens sobra és il·lusió, perquè portem un parell d'anys que ho hem hagut de fer una mica
allò
al ralentí. El ralentí, i el poder recuperar en el fons tots els relleus amb tota la càrrega simbòlica que tenen. Tu explicaves la quantitat de persones que hi intervenen, la gent que puja la nit abans fins al cim del Canigó, els que l'endemà baixen amb la flama, els que a partir d'allà comencen rutes i rutes i rutes, centenars de persones que l'un a l'altre es passen una cosa tan simbòlica com una guspira perquè realment acabi arribant a Sant Cugat o a altres poblacions. Realment això es fa perquè hi ha il·lusió.
Hi ha molta il·lusió, és veritat, perquè a més els anys de pandèmia doncs ens han privat de celebrar-ho com calia, no? Però estem en un moment molt, molt, molt delicat, i m'estic referint al risc d'incendi. No sé si precisament per aquesta circumstància, per aquesta situació, s'han pres o es prendran precaucions més que mai.
Sempre. És a dir, la gent que fem la Flama del Canigó, la majoria venim del món de l'excursionisme, perquè sense haver caminat abans pel país no fas un relleu amb una flama. Per tant, la gent que venim, deixa-m'ho dir-ho, de lluny i de caminar, si alguna cosa tenim és civisme. I el que ens encanta és traspassar aquests que ja som foc vell, el foc nou, civisme. Perquè el civisme és el que ha fet la nostra societat. El foc és un dels primers elements que va fer la civilització, dominar el foc. És el primer símbol de cultura. Per tant, dominar el foc, que és el que estem fent ara, i evitar que hi hagi incendis, és un símbol de civisme. No vetllar per això realment ens tornaria la barbària.
Serà una edició especial aquesta?
Sí, perquè hem recuperat no només tots els elements màgics que tenim al voltant de la flama, sinó que cada any en fem algun de nou. Us he de confessar, ara que no em sent gaire gent, que aquests que fem la flama del Canigó, en el fons som uns enamorats del país. Per nosaltres la flama és el país, la flama és la llengua, la flama és la nació, i el que aprofitem amb l'excusa de la flama és fer una mica d'antropologia des del punt de vista de com recuperem determinades tradicions. Vam començar ja fa uns anys a Sant Cugat, és la 17a vegada que arriba la flama del Canigó, però des d'en fa 5 vam renovar el PBT, des d'en fa 3 vam introduir els fanalets, que els hem distribuït a totes les seus, a les 50 seus d'Òmnium arreu de Catalunya. La idea de Sant Cugat amb, sí, els fanalets per la flama està extesa arreu de Catalunya. Però anem fent cada any coses noves. Enguany, precisament per a intentar veure com minimitzàvem el transport de la flama entre els camins rurals, hem recuperat el fanal de carro des de l'any 1969.
I com és això?
Perquè ens ho passem bé, bàsicament,
Però fes-nos una fotografia per
què és un fanal de carro?
Ah, clar.
Què és un fanal de carro? Un fanal de carro era un estri molt poc utilitzat que servia fonamentalment per posar-lo a l'esquerra del conductor del carro, perquè els camins eren tan estrets que quan dos carros de nit o a la foscant, perquè de nit no hi anava, no feia llum, el fanal no feia llum com els halògens d'ara o les llums dels vehicles. Pura i simplement assenyalava que per allà estava passant algú, i el posaven, lògicament, a l'esquerra del conductor. Com que els camins eren estrets, el fanal el que t'indicava era: atura't, sigui cívic, que primer passi un, que després passi l'altre, que potser aquest camí no és tan ample perquè els dos carros passin alhora. Aquests elements de civisme són els que ens encanta recuperar. I hem recuperat, gràcies a un dels nostres savis, un dels savis locals que tenim vivint aquí a Sant Cugat, en Joan Sunyol, amb l'assessorament inestimable d'un gran savi que tenim a la ciutat, que és en Joan Torné, un gran col·leccionista de carros, del que significa el llum de carro. El llum de carro és un llum que pot funcionar amb espelma o pot funcionar amb petroli, avui dia ho fem amb parafina, que no fa ni olor ni fum, que el que permet és ser molt segurs des del punt de vista del transport per la flama. També és veritat que cada vegada, d'acord amb els agents rurals, el transport de la flama es fa en camins que estiguin allunyats de zones boscoses, i tots tenim la comunicació als agents rurals de per on passarem. Per tant, la flama és un símbol de civisme i, sobretot, repeteixo, d'il·lusió. La gent que ho fem amb il·lusió, i perquè tenim ganes, doncs, que les coses siguin aquell element bàsic per passar-s'ho bé en una festa.
Crec recordar que les últimes vegades que havíem parlat, tu i jo, que a més no van ser així com ara, que van ser per videoconferència, em deies que la foguera que es fa a la plaça d'Octavià, aquí a Sant Cugat, era l'única foguera que es feia a Sant Cugat.
Sí, l'única. I aquest any també hi haurà una altra novetat.
Quina?
Cada any, des dels últims 3 abans de la pandèmia, vam veure que era important que no només la gent d'Òmnium vetllessin per el manteniment de la foguera i de la flama del Canigó, sinó que cada any hi hagués alguna de les entitats que sempre hi són que portessin una mica el lideratge. Portessin el lideratge de la renovació, una part de, diguéssim, de la simbologia la renovessin. I aquest any val a dir que els caparrots, jo sempre els dic les caparrotes perquè són una majoria femenina aplastant, però vaja, els caparrots de Sant Cugat ens han proposat una cosa extraordinària, que és el següent. Com que només hi ha una foguera que es fa a Sant Cugat, la foguera de la plaça Octavià, i a més, qui la construeix és la brigada, ha perdut una mica aquell sentit popular de que les fogueres les feia la gent. Les caparrotes, els caparrots de Sant Cugat, ens han proposat que al llarg de les dues cercaviles que entren amb la flama del Canigó a la plaça Octavià, la gent porti, les persones que vulguin, portin branquillons de fusta seca o bé estelles, tindrem estelles preparades doncs, a la plaça per qui les vulgui portar, per afegir-les a la foguera. I els caparrots afegiran aquestes estelles a la foguera amb una simbologia de que la foguera és del poble, el fa el poble, a través d'una música que és el ball dels focs d'Isil. O sigui que podràs no només participar en la cercavila, sinó que seràs protagonista portant una estella de fusta al foc en una dansa preciosa que t'ensenyaran els caparrots.
Clar, mira, precisament avui a la tertúlia que parlàvem de la celebració de Sant Joan amb els nostres tertulians recordàvem també vells temps, no?, quan les fogueres les feien els veïns dels carrers i hi havia una certa competició a veure qui la feia més gran, no? Ara tot això, doncs, ha desaparegut, ja no existeix aquest esperit popular, costa més.
Però hem passat amb un esperit cooperatiu, és a dir, som tan conscients que només en tenim una que cooperem tots en fer-la excel·lent. Per exemple, jo alguna vegada he explicat, molts records, Maria Teresa, que segur que ens està escoltant, la Maria Teresa, que és una entusiasta dels focs de Sant Joan, un any ens va fer notar que com podia ser que anéssim a buscar la flama del Canigó perquè al final la foguera l'encengués els diables. I li vam dir, Maria Teresa, no, la foguera l'encenen els infants, doncs no es veu. Des d'on jo sóc, la Maria Teresa no és molt alta, però quan estàs allà envoltat de gent, dius, doncs no es veu, sembla que l'encenguin els diables. I per tant, vam fer una sessió d'aquestes de debat amb els que nosaltres en diem els nostres savis de patrimoni immaterial, és a dir, les persones que tenen un record de com les coses es feien, i ens van dir que sempre s'havien encès en l'entorn del Vallès, a Barcelona, etc., amb escombres, les escombres que ja no es feien servir, les escombres que ja no servien per res, les àvies, les mares, no sé, els pares, els familiars, els lliuraven als menuts, als infants, perquè fos un element de civisme i de seguretat que per encendre el foc tinguessis una distància de seguretat respecte a la foguera. El mànec de l'escombra és un epi, és un instrument de protecció, sí, de protecció per a l'infant que s'estrena encenent una foguera. Per tant, gràcies a la Maria Teresa vam recuperar doncs, que a Sant Cugat la foguera l'encenen els infants que han acabat primària normalment, una dotzena d'infants, són de les colles que ajuden a mantenir la foguera de Sant Joan i l'arribada de la flama del Canigó, i és per ells una mica un bateig de foc.
Anem al detall de l'arribada de la flama a Sant Cugat per encendre aquesta foguera de la plaça d'Octavià. Com arriba i per on arriba?
Val. Aquest any arribarà per dos llocs, que són dos cercaviles simultanis que es fan des de l'avinguda Cerdanyola amb el carrer Borrell, que el dirigeixen els Diables, i de l'altre costat, des de la plaça del doctor Galtés, que el dirigeixen els Caparrots, i van els Gegants, i van els Bastoners i altres voluntaris. Per tant, durant una estona, des de 7:45 fins a 8:00, les dues principals avingudes que porten a la plaça Octavià, que seria tota la part de Santa Maria, Santiago Rossinyol, i per l'altre costat l'avinguda Cerdanyola, la plaça 1 d'Octubre, bueno, fins a arribar a la plaça, estaran col·lapsades per persones que portaran la flama del Canigó. Però com haurà arribat? Haurà arribat gràcies a la Unió Ciclista, que enguany la Unió Ciclista porta la flama del Canigó també a Rubí. no només a Sant Cugat. La Unió Ciclista de Sant Cugat porta la flama a Rubí perquè la recollim plegats amb una família d'Òmnium, que són socis d'Òmnium, però que fa 17 anys que són els responsables d'anar a buscar la flama on calgui. Si calgués el Canigó, si la poden anar a buscar una mica més a prop, la van a buscar més a prop, doncs aquest any la tornem a recollir, ja seran 5 anys consecutius, a Sant Quirze del Vallès, perquè tenim un grup que fa 40 anys que va a buscar la flama al Canigó, el grup Espel de Sant Climent de Llobregat, amb el que ens coordinem, i quan ells paren a berenar, berenem junts, i aleshores nosaltres agafem la flama, doncs la passem per Rubí i de Rubí la portem cap a Sant Cugat.
Clar, ja ens has explicat de la participació de totes aquestes entitats de cultura tradicional catalana. Això ha estat de sempre?
Ha estat en els últims anys. Els primers anys de l'arribada de la flama era molt institucional, es feia a l'Ajuntament, es va fer amb l'Ajuntament nou a la plaça de la Vila. Va haver un moment que, parlant amb les entitats, deu fer uns 6 anys, o sigui, ara la flama en porta 17, doncs fa uns 6 anys vam parlar a les entitats i vam dir, però és fred fer una rebuda només institucional. I aleshores vam convenir en fer-la juntes. Hi ha una rebuda institucional de la flama del Canigó a la plaça Octavià. La primera part és una rebuda institucional, hi ha la presència de les autoritats, es fa un ball d'homenatge a l'arribada de la flama que fan a l'Esbart i Mediterrània. El ball d'homenatge és un ball molt cerimonial, és un ball que la gent l'escolta amb molt de silenci i amb molt de respecte, perquè realment t'hi porta, és un reconeixement a un esforç de 240 i tants quilòmetres de persones que han anat fent relleu perquè aquella guspira t'arribi fins a la plaça Octavià. Es fa aquest ball d'homenatge i aleshores hi ha els parlaments institucionals, el Parlament de l'alcaldessa i el manifest que es llegeix a totes les flames, a totes les arribades de la flama del Canigó. Enguany l'ha escrit l'Eliseu Climent i nosaltres tenim l'enorme sort que el fill de l'Eliseu, l'Eliseu, és santcugatenc i llegirà el manifest doncs redactat pel seu pare.
Es pot avançar? De què va? No? No res.
Suposo que tu, que ets periodista, el trobaràs a internet, però jo no ho puc desvetllar.
Sí, que haurem d'anar a la plaça.
Exacte.
El dia 23, és a dir, dijous.
Exactament, demà passat.
Exacte, a gaudir de tota aquesta festa. Però, clar, la cosa no queda aquí, perquè és nit de Sant Joan, és nit de Revetlla, i un cop encesa la foguera, doncs s'ha de celebrar. I com se celebra? Doncs amb un sopar de carmanyola, també, no?
Sí, que ja està ple. És a dir, sortosament es nota que estem recuperant la normalitat, perquè la majoria de les colles participants doncs han reservat les taules. A partir del moment en què les colles participants doncs ja han reservat les taules, que són els que fan l'esforç, es posen les taules, diguéssim, a un servei obert. Són gratuïtes, eh? Les taules no es cobren, són gratuïtes, però clar, són limitades, perquè l'aforament que tenim, doncs no podem posar més de 60 taules sense estar molt atapeïts. Ho fem al voltant de la font. Val?
Quantes persones, aproximadament?
Unes 400.
400 persones?
Sí. Estem allà amb una mica de calor.
Només ens faltava això, com que les temperatures estan tan...
Però realment és molt agradable, perquè és un sopar de carmanyola, que vol dir que és compartit, la majoria de persones es coneixen, les colles entre si es coneixen, comparteixen els menjars, hi ha grups de famílies que... No sé, per exemple, els que omplen de seguida quan les colles de les entitats de cultura popular deixen lliures les taules i s'obre la inscripció massiva. Tenim 6 o 7 grups de pares de diferents escoles que han agafat el costum de celebrar la Revetlla doncs, a la
tots
plaça.
Plegats.
I aleshores doncs, és compartir. Són famílies que comparteixen aquesta trobada.
I clar, després del sopar doncs, no faltarà el ball.
El ball és una gentilesa de l'Ajuntament. És a dir, totes les activitats que fem són fruit de la col·laboració de les entitats. Les sardanes és una gentilesa de l'entitat sardanista. Cada any aporta doncs, el concert de sardanes amb una hora que per ells i per tots nosaltres no és molt agradable perquè són les 6 de la tarda, però és que totes les activitats han de començar a les 8 i aleshores doncs, comença amb les sardanes de 6 a 8. A les 8 arriba la flama, es fan els actes institucionals fins al voltant de 8:45. A 8:45 comencen totes les activitats més de cultura popular i en aquest any són les caparrotes les que dirigiran l'encesa de la foguera, que esperem que sigui al voltant de 9:00, que comença a fosquejar i realment aleshores és més espectacular.
Deixa'm dir que la cobla que hi participa a les sardanes de 6:45 de la tarda és la cobla Ciutat de Terrassa.
Sí.
T'ho dic perquè és possible que hi hagi algun terrassenc que ens estigui escoltant, eh?
Doncs la cobla Ciutat de Terrassa no només és una cobla excel·lent, sinó que ens té la meravellosa col·laboració de que serà també la cobla que interpretarà el ball d'homenatge. És a dir, després de tocar les sardanes, fan l'esforç de quedar-se una estona més i toquen el ball d'homenatge per tal de que llueixi l'arribada de la flama del Canigó.
Mira que bé. Doncs escolta, festa completa, eh?
Sí.
Tenim una revetlla fantàstica, pinta molt bé.
És un dels dies en què els veïns i la festa doncs estan autoritzats i són aquells dies que hi som fins a 4:45 de la matinada.
Aprofiteu.
Sense
que vingui la policia.
Sense cap mena d'enrenou. I acabem, després de l'orquestra, amb un punxadisc, amb en Pex, que també és santcugatenc.
Sí.
Que, diguéssim, ha titulat una mica la seva intervenció, No soroll és cultura.
Doncs escolta, no ens queda més temps, ho hem de deixar aquí, ens hem d'acomiadar de l'audiència agraint que ens hagin acompanyat fins ara. Gràcies a tots, demà serà un altre dia, una nova edició del Connectats a partir de les 4:04. Gràcies a tots, adeu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing. La música dance. Bueno, da igual. La música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers. Y como no, de las mejores sesiones. Esas que te editamos cada fin de mes. Y como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Celebra una revetlla única amb General de Pirotècnia. Posem llum i color perquè aquesta nit de Sant Joan fem foc nou. Fons, trons, bateries, assortiments i productes exclusius als millors preus. Descomptes de fins al 50% en segones unitats. I obsequi per compra. General de Pirotècnia. Els macro de Zona Franca i també de Badalona i Barberà del Vallès. No cal targeta del macro. Aparcament gratuït.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo Imaginario, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. No se lo pierda.
Totes dimecres de 8 al 9 del vespre tornem a 80 al Prat Ràdio. Tots els drets de la dècada maleïda el Coberull. Èxits, no tan èxits, el 91.6, el meu papa. Ara no vam floriar. La tierra se partió, una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. La platja del Prat tancarà el seu accés amb vehicle durant la revetlla de Sant Joan a partir de les 8 del vespre. També està prohibit fer ús de focs artificials o fogueres per tal d'evitar incendis forestals de la Pineda a tocar del litoral. A la resta del nucli urbà del municipi no hi haurà cap restricció en aquest sentit. Així mateix ho ha anunciat el tinent d'alcaldia d'Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé, qui assegura que hi haurà control policial a la platja per vetllar que es compleixin aquestes mesures a la platja. L'escoltem.
No es podrà tirar cap petard a la platja ni es podrà fer cap foguera a la platja. Amb la pineda que tenim i amb la situació que tenim de sequera, doncs qualsevol espurna podria ser un fatig.